Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Comencem una setmana més, un dilluns a les 10 del vespre, la sexualitat a flor de pell. Com sempre tenim amb nosaltres la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma. Què tal?
Avui, molt bé. Avui tenim un tema curiós, no? Podríem dir-ho així. Que l'has titulat L'amor no té edat. És cert.
És cert. Per mi és cert, totalment cert.
És a dir, ens podem enamorar des de, exagero, des dels 3 anys fins als 100?
Als 3 anys estem enamorats de la mama.
Bueno, veus?
Que ja va bé que sigui així, eh?
Tot ja el bé. Seu procés, per tant.
Exacte, exacte. Doncs mira, has assenyalat una cosa curiosa. No, curiosa, no, molt interessant de parar-nos a considerar, no? Si hi ha un vincle molt bo amb la mare i realment aquest enamorament es produeix i es desenvolupa de forma natural i plena, després de grans estarem molt més segurs de nosaltres mateixos, ens estimarem molt més de nosaltres mateixos, tindrem més confiança en la vida i atraurem parelles que estiguin més o menys en el nostre nivell, no, diguem-ne. No és que vulgui dir que estiguem millor o pitjor que els que no ho estan, però sí que és un nivell de benestar que moltes vegades la majoria no s'aconsegueix, no? No, o no podem aconseguir. Llavors és important, mira, ha sortit.
Sí, sí.
Sí, sí, és important estar enamorat i més a aquesta edat, no? Perquè si aquell amor és correspost, evidentment el nen es desenvolupa amb unes capacitats que pot desenvolupar a voluntat, no? Amb unes garanties, amb un clima favorable.
L'amor es viu igual, per això, amb totes les edats?
Doncs, precisament, parlant d'aquests inicis, si hi ha hagut un bon vincle i un vincle que correspost a les necessitats del nadó, ho tindrem molt més fàcil. Connectarem més fàcilment amb aquesta capacitat d'estimar-nos a nosaltres mateixos i que ens estimin, no? Perquè, clar, quan un s'estima un mateix, és molt més fàcil obrir-se a rebre. Quan un no s'ha sentit estimat, sempre té por, hi ha moltes pors. Llavors, davant de la coneixença d'una parella, per exemple, doncs tenim molts dubtes, desconfiança, de seguida tenim por de perdre-la, o de si algun dia se n'anirà amb algú altre, o si no som prou bons i ens abandonaran. Totes aquestes coses són fantasmes que apareixen contínuament. Contínuament. I més en les persones insegures que no han tingut aquest vincle tan bo amb la mare i el pare. Primer amb la mare, evidentment, perquè és la més important, però també amb el pare. Si hi ha un pare que rebutja la criatura o està absent o el que sigui, això de seguida afecta el desenvolupament natural i extens i ampli de la nostra part emocional, que al final és la que guia la nostra vida. Per més que pensem que és el cap, són les emocions, però això no ho sabem moltes vegades.
N'anem aprenent.
N'anem aprenent, sí. Sí, sí. Llavors, el que deies, responent a aquesta pregunta, evidentment l'amor no té edat, llavors tot depèn de si hem viscut l'amor plenament o tal com nosaltres esperàvem viure'l o ha complert les nostres expectatives humanes com humans, eh? Ja no dic, perquè clar, allò, després cada persona és diferent, té unes necessitats diferents. És diferent si una persona sap identificar quines són les seves necessitats i com satisfer-les, que no saber-les o no reconèixer-les o no tenir-les identificades i buscar cobrir-les amb una relació, que això és el que passa més habitualment, perquè emocionalment, de fet, som una societat bastant immadura en aquest sentit, emocionalment, eh? I fer-nos responsables de les nostres emocions, doncs, és una inversió en temps i dedicació i interès que la majoria, doncs, no, i a més, com hem dit en altres programes, la societat no hi acompanya. Les exigències que ens ofereix tenir una feina i estar ben remunerats, etcètera, doncs obvia bastant el temps lliure, i sobretot en aquest país. Mm-hmm. Llavors, depèn de si hem cobert en una part de la nostra vida aquestes necessitats bàsiques humanes que parlàvem en programes anteriors, l'amor és un d'ells, però clar, comença per l'amor un mateix, perquè si un s'estima a si mateix, es respecta molt més, posa límits de manera molt més conscient i atrau, doncs, parelles on la convivència i la comprensió i el respecte és molt més fàcil que es produeixin, no? Llavors, les relacions solen ser amb persones més plenes de si mateixes i més segures, les relacions es donen d'una manera menys traumàtica o menys conflictiva, ja et dic, més respectuosa, que és important, eh?
Amb els anys també pot ser que variïn aquest tipus de problemes o de relacions?
Sempre hi ha problemes perquè són... De fet, la parella, com he dit sempre, i no sóc l'única que ho diu, òbviament, sempre és un mirall i ens assenyala, no?, sobretot les nostres carències. El que passa que d'aquí a reconèixer-ho és tot un camí.
Hi ha un procés.
Hi ha tot un procés. Però, clar, quan un ja és adult, si ha tingut una infantesa i una adolescència plena, satisfet, que ha estat satisfet, que li agrada el que fa, que troba el seu camí, que és conscient de que el que vol fer doncs, és dedicar-se a allò que es dedica i que, a més, ha tingut relacions sanes i satisfactòries, difícilment arrossegarà problemes. Vull dir, els sabrà resoldre fàcilment o els resoldrà en menys temps que no pas una persona que ja té una sèrie de carències que no li han ajudat a reconèixer i que llavors està buscant la seguretat o la confiança en una altra persona. La relació es crea d'una manera diferent i sobre unes bases totalment inestables, llavors. Llavors, clar, tot això, si es va mantenint al llarg dels anys, totes les relacions es converteixen en relacions insatisfactòries o que s'interrompen o que no es perd la confiança o on hi ha traïcions, on hi ha decepcions, sobretot. Hi ha molta decepció no reconeguda que ens mengem, perquè reconèixer vol dir doncs, emocionalment sentir-nos tocats, sentir-nos ferits, i això a vegades costa molt de reconèixer perquè, clar, necessita un temps i un espai, i a vegades no tenim temps o no tenim tampoc la voluntat de canviar. Preferim continuar funcionant com fins sempre, com sempre hem après, i culpabilitzar a l'altre de que no ens ha satisfet o que no ens ha donat prou, o etc. I normalment aquests mecanismes són els que funcionen més habitualment pel que a mi m'arriba a la consulta, no?, i als tallers.
Sovint, a vegades, parlant d'això que l'amor no té edat, sorgeix aquest amor a la tercera edat. Mm-hmm. És a dir, pot ser que tant l'home com la dona hagin fet la seva vida de parella, hagin format les seves respectives famílies, hagin quedat vidus o s'hagin separat, i després a la tercera edat es trobin. Això ja socialment comença a introduir-se, però socialment abans jo crec que estava bastant mal vist, no? Perquè era com una cosa que el dol s'havia de portar in eternum.
Com sempre la religió pel mig, no? Que ha configurat, perdó, moltes de les nostres creences, no? Però, vamos, l'amor, com dèiem, no té edat i a més, a tots ens agradaria viure-ho plenament durant tota la vida, no només en moments donats. Però sí que és cert que et trobes amb doncs, dones, homes vidus, que han estat ben casats, que han tingut tota una vida molt llarga al costat de la seva parella i que quan perden la parella, per exemple, perquè es mor, llavors és com que per ells ha acabat una part important de la seva vida i d'entrada ja no tenen aquesta com si en visió o la perspectiva de tornar a conèixer algú o el que sigui. Més aviat es dona de forma casual.
Sí, ells tenen la paradeta, com se'n diu vulgarment, tancada,
sí,
no?
Sí.
No van allò caçant.
Sí, i més en les societats occidentals, perdó, que ens alcem tant com en la nostra, la joventut, i fa de l'atractiu físic i sexual doncs, el primer valor, no? En aquest cas, sobretot d'estar en parella. Llavors, està acotat això, aquestes dues coses. Això, jo diria que ens maltracta descaradament, no? Perquè si realment pensem en l'amor, tot això deixa de tenir la importància que se li dona, d'acord? I més a una certa edat, quan ja... A mi no m'agrada dir tercera edat, però em sembla pejoratiu, no? Perquè és com ja t'imagines a un home o una dona grans i desplaçats a una residència o desplaçats a... Vull dir que ja no estan en circulació.
No, però no té per què, és a dir, amb
no,
70
no
anys,
què, però...
és a dir, estan en plena circulació i pot molt ben ser
els
que
menys,
per situacions...
Els menys.
Que per situacions X hagin quedat això, vidus o s'hagin separat i que puguin trobar algú altre.
Sí. A partir dels 60 som exactament igual de capaços, inclús més, diria jo, de gaudir i assaborir la vida com els 20, els 30, els 40 o els 50. I, òbviament, no és el mateix... Val? Però dependrà de com haguem viscut des dels 20, els 30, els 40 i els 50, perquè això també et dona un rodatge i això també et dona una experiència positiva o no del que és estar amb algú o del que és estar acompanyat o del que t'aporta, quins beneficis t'aporta estar acompanyat, si saps estar amb persones, no? Perquè quan un s'estima a si mateix, de fet, i ara diré potser un disbarat, no? Però jo considero que, i ho he vist amb moltes parelles, no? Moltes, no gaires, però ho he vist, que pots estar amb qui vulguis. L'important és estar acompanyat i poder compartir, no? Hi ha molts casos de persones que, no sé, recordo una vídua que ja, com si diguéssim, com tu deies, havia tancat portes, no? I llavors va decidir doncs, fer, no sé com va venir, que va fer un viatge, i de un, com un tour, no? Es va organitzar un tour i bueno, ella s'hi va apuntar. Ja feia un parell d'anys que havia perdut el seu marit, el seu espòs, i s'hi va apuntar, i sense preveure-ho, ni pensar-ho, ni imaginar-ho, doncs allà va conèixer una persona que també era vidu, i, bueno, i va ser com una lluna de mel, o sigui, el tour es va convertir en una lluna de mel, i quan van acabar el tour se'n van anar a viure junts, en contra dels fills i de tot. Però com que realment estaven segurs de que volien estar junts i volien viure acompanyats, no van donar importància al que opinaven els fills, no opinaven, que això també té molta força a l'hora de la veritat. Clar. I al final els fills ho van acceptar, perquè els veien tan bé que ho van acceptar, van haver-ho d'acceptar.
Clar, aquí potser a vegades el dol dels fills va a diferent ritme del dol dels pares o de la persona que s'ha quedat vidu-vídua, i també en aquest sentit...
A vegades no és qüestió de creences, també.
Exacte, els hi costa deixar anar i pensar que la seva mare ja no serà la dona de... perquè és instaurat potser una mica aquest, socialment, sí, aquest pensament de dir, sí, tu has estat la dona de, sí, has tingut, sí, la teva, sí, família, i ja està, ja s'ha acabat el teu cicle amorós.
Mm-hmm. I no és així. Ells m'han reconegut que la sexualitat no és com als 20 anys, evidentment no ho fan cada dia, ni molt menys, però quan ho fan perquè realment en tenen moltes ganes i ho gaudeixen. M'entens? Vull dir que l'amor no té edat. Llavors, clar... Depèn de com tu hagis viscut la seva sexualitat també als 60 o als 70 i als 80, perquè ho dic amb plena consciència, doncs pots continuar tenint un contacte sexual, perquè abarca moltes més coses que simplement la genitalitat. I no és una qüestió d'erecció a vegades, sinó d'apropament, de, com diem sempre aquí, intimitat, d'afecte. Perquè, de fet, els humans necessitem això, ho necessitem, no ens en podem, o sigui, no hi ha opció, no és una opció fer-ho, tenir-ho o no tenir-ho, s'ha de tenir, perquè si no, no estem satisfent una part important de les nostres necessitats bàsiques.
Potser en aquestes relacions més adultes, a la part final, sí, més de, diguem-ho, sí, així, sí, més adultes, es busca altres coses, és el que tu deies, no? Potser no tant centrat en el sexe, sinó es busca potser més l'afecte, més la companyia d'algú altre.
Sí, no, és que, a més, a partir d'una certa edat comences a valorar moltes coses que abans no valoraves. Per exemple, doncs, comences a... Si evidentment ets una persona que tens una sèrie d'anhels i aspiracions i vols continuar evolucionant a la teva vida, si et conformes i et resignes a viure la vida com algo que no es pot canviar i que aquí es queda, i viure-la amb resignació, com dic jo, doncs evidentment canvia molt. Canvia molt. Evidentment, la passió és la mateixa? Pues sí, per què no? Als 70 anys. Potser si és una mateixa parella que ha estat molts anys junta, doncs evidentment no serà de la mateixa intensitat, però si és una parella que s'acaba de conèixer, per què no pot ser la mateixa? Aquesta dona que jo comento em deia, digues que està feliç de la vida aquest home. I jo només de veure'l ja ho rebo, entens? I que de vegades poder-se relaxar en una relació és tan important per poder rebre el que t'arriba. Però clar, per poder-ho acceptar tu has d'estar molt segur de tu mateix, val? Perquè les persones que no estan segures de si mateixes, per més que rebin, és com que no ho reben, entens? És que és un mecanisme que a vegades no té cap lògica, però és així, funciona així. Les persones que no s'estimen o que no es cuiden o que no es respecten o que no confien prou en elles mateixes, es donen aquests fets, no? Estan sempre necessitant i sempre reclamant i sempre queixant-se de que no tenen o no els hi arriba, però és que ells no ho estan atraient.
Clar.
No s'obren a poder-ho rebre, val? Perquè has d'estar relaxat, has d'estar content, has d'estar satisfet per poder tenir el cor obert a rebre les coses bones que hi ha a la vida, que són moltes.
Clar, vista
i a més no es gasten, no s'acaben.
No.
L'amor no s'acaba, és inagotable.
És aquesta la sort que tenim.
Clar que sí, però clar, s'ha de veure i s'ha d'experimentar que és així, perquè com un concepte no serveix.
Clar,
no fa cap efecte.
Vista així, Roser, es podria fins i tot dir que són molt més profitoses les relacions més adultes, perquè ja has fet un procés, ja no ets un adolescent, no tens els problemes de l'adolescent, ni potser els problemes de la criança, perquè ja tens els fills criats.
Estem totalment d'acord, Gemma, és així, però si aquella persona continua arrossegant mancances,
exacte,
des de l'adolescència,
si no ha fet un procés d'evolució,
exacte, continuarà tenint els mateixos conflictes, i si s'ha de barallar amb la parella, s'hi barallarà, s'hi acabarà barallant, al principi potser no, però el que passa en els primers temps ja tornarem a estar el mateix. Per què? Perquè quan estem enfadats o el que sigui és perquè hi ha una por. Serà conscient o no, però ve d'una por. De la por a no tenir, a no arribar suficient o que no t'arribi suficient del que tu creus que necessites o que creus que aquella persona t'ho ha de proporcionar. Clar, és que el tema emocional dins les persones i des del punt de vista subjectiu és molt difícil d'entendre, no és fàcil.
Uh-huh. És a dir, que hem de fer els deures, sí, com sigui, sempre
clar,
ho diem.
I la capacitat d'enamorar-nos sempre està verge, llavors.
Clar.
Sempre està verge. Vull dir, a veure, també es pot donar el cas, no ens enganyem, vull dir, que una persona ha viscut plenament una relació de parella fins que aquesta persona se'n va i ja no té... No li apareix i ja no té la necessitat d'anar a buscar res més. Tot allò ja l'ha omplert suficientment com per continuar la seva vida i viure respectant aquella relació que ha sigut meravellosa, no? També es pot donar aquest cas, val? Però la capacitat d'enamorar-nos, de fet, està allà.
La
està
tenim.
Allà. Ens podem enamorar als 80, per què no? Que passa que, evidentment, segons el nivell de maduresa emocional que tinguem, doncs ho enfocarem d'una manera o d'una altra.
I també suposo que variarà en el fet de si som correspostos
clar,
o no.
Clar, sí, però després també hem d'entendre una cosa. Quan a vegades t'he parlat aquí en algun programa de quan dic, a veure, què em vull dedicar jo a la meva vida, no? Normalment sempre ens han ensenyat a dir, a veure, què és el que dona més diners, quins sous paguen, en quines professions, no? Els nanos se'ls ensenya això. Sigues advocat, sigues economista, perquè així...
Sí, va. Sí.
I jo sempre dic, la pregunta que ens hem de fer és què puc oferir jo al món de lo que jo sóc, de les meves capacitats, que això és el que és difícil a l'escola que t'ensenyin, que els nanos no els hi ensenyen a reconèixer les seves capacitats, perquè la forma de classificar i de qualificacions això. Són a través de les notes. Si no treus un 10, no ets el millor. Si treus un 6, estàs dentro de del montón. Clar, ens hauríem de... A partir d'una certa edat o després d'haver fet un cert període escolar, hauríem d'estar en contacte amb saber quin és cadascú, perquè cadascú les té. Tots tenim un do, tots tenim una capacitat especial o una capacitat que ens fa especials i això és el que ens fa feliços quan ho donem al món, no? A través de la nostra feina, a través de la nostra professió... És el que en diuen vulgarment la vocació, val? Però clar, ben entesa, no la vocació de fer... També hi pot haver la vocació de fer diners, però realment és allò, si realment em llevo al matí ho faig amb passió o ho faig amb ambició, perquè la passió i l'ambició no és una altra, són diferents. L'ambició de guanyar diners és una cosa, la passió per fer alguna cosa és una altra, i més si ve des de dins, no? Llavors, en aquest sentit, clar, a l'hora d'establir una relació, doncs podem confondre a vegades passió amb necessitat, que també ho he dit en algun altre programa. I ara no sé on m'he anat, però bueno, volia fer esment d'aquesta qüestió, no?
Sí, sí, fent un petit apunt, sí. Només amb això que comentaves, no sé amb quina entrevista vaig llegir en un diari que el personatge que entrevistaven deia... Fes de la teva vocació la teva professió i no treballaràs mai.
Clar, és que és així. Realment és així. Jo
I
també
em va agradar com
aquest.
Molt aquesta frase.
També l'he sentit aquest. I és totalment cert. Totalment cert. És que, a més, no som conscients de fins a quin punt això ens aporta una quantitat de, diguem, de dintre de la taula dels nutrients alimenticis, ens porta una taula de nutrients completa, però a nivell efectiu. Clar, amb la qual cosa cada dia creixem més i cada dia ens enfortim més i cada dia som més creatius i estem reforçant una part que a nosaltres ens flueix molt fàcilment i a més ens estem sintonitzats amb nosaltres i estem fluint amb la vida. Amb la qual cosa és que canvia molt. No hem d'estar vencent una resistència o estar fent un esforç immens per poder aconseguir allò que després quan hi arribes, aquí és on molta gent... De vegades es pregunta, no? Tot aquest esforç per arribar aquí, i ara què? Ara què, com continuo, no? I ara ja ho tinc. Però clar, s'han oblidat de pues, la part més important, diguem-ho. Val? Mm. També ara em feia... Ah, perdona, anaves a fer
una
pregunta.
No, anava a fer un... Tornem a centrar-nos en sí. L'amor no té edat.
Exacte. Parlava d'altres exemples que et conec, per exemple, per posar exemples, no? De persones que es van conèixer de joves... Després, cadascú es va casar amb una altra parella i després, al cap del temps, perquè s'hagin separat o perquè un d'ells hagi desaparegut, es tornen a retrobar. I llavors viuen aquella relació doncs, que no van viure en el seu moment, no? O que es va acabar, o per la raó que sigui. També hi ha alguns casos que conec que es dona aquesta situació, però en aquesta edat, a partir dels 60. Vull dir que... que també es donen molts casos i que, bueno, i per què no?
Mm-hmm. També altres situacions que es donen a aquestes edats, i també fins i tot més joves, és parelles de diferent edat. És a dir, sí, home o dona de 70 i noi o noia bastant més jove. Que això ja, els fills, si que n'hi ha, encara ho veuen, jo crec, encara amb pitjors ulls.
Sí. Sí, perquè, a veure, jo no dic que no pugui ser real una relació factible o viable, però normalment aquí es donen més aviat aspectes, o sigui, apareixen aspectes d'immaduresa o de que la part més jove, el noi o la noia, busquen en la parella un pare protector, una mare que no hem tingut, o repetir un esquema que els ha quedat molt, molt, diguem-ne, han integrat molt fàcilment, i que aleshores la forma de relacionar-se amb les persones ve a partir de que ells estiguin sotmesos a una autoritat. Es donen més casos d'aquests perquè són parelles que a la llarga s'acaben desfent, val? I conec casos molt propers, a més, clar. Tot aparentment és molt maco, tot aparentment és molt segur. Quan és el pare protector, diguem-ne, o la parella masculina la que pues, atén totes les necessitats de la parella femenina, doncs és una relació que aparentment sembla molt segura i molt estable, però en realitat no ho és. Sempre que havent-hi algun problema, sobretot perquè si la parella masculina és molt gran, tant o femenina, però sobretot es dona més amb homes i dones, ells també busquen una noia jove per sentir-se joves. Aquests aspectes s'han de considerar perquè hi són, moltes vegades. I si ell és molt gran i ella és jove i encara està en edat de quedar amestat i de tenir fills, i ell ja els ha tingut, aquí apareixen molts conflictes. O que els fills d'ell, per exemple, o els fills d'ella no acceptin a la parella i la ignorin, sobretot quan hi ha nenes adolescents, quan una dona se sent que els estan robant el pare i que no és la mare, hi ha aquí moltes resistències i és conflictiu, ja, no és fàcil, no és gens fàcil.
No, no, sí, ja és el que dèiem, no? Que a vegades amb gent de la mateixa edat ja costa àmbit, tot el que és l'àmbit social, que ho acceptin, imagina't amb... Sí. Parelles de diferents edats.
Sí. Llavors, què passa? Que continues veient parelles així que funcionen, diguem-ne, aparentment, però que veus que o ella o ell estan supeditats a l'altre. Al final l'altre acaba agafant les regnes i és el que decideix o la que decideix com es fan les coses, i sobretot tenen com més, es donen l'autoritat de tenir la seva pròpia vida, perquè, i això a vegades la dona li costa d'acceptar-ho, perquè com que ella o ell, parlo més de dones perquè són més casos que conec, el que sigui al revés, però quan...
Que sigui l'home gran, sí, i la dona jove.
Sí, normalment ella s'ha d'adaptar i s'ha d'acoplar a la vida que porta ell, val? I sol ser més fàcil abandonar la seva vida, les seves amigues, els seus amics, el seu cercle d'amistats, les seves activitats, i acoplar-se a les activitats de la parella, que és la que, diguem, proveeix. Es pot donar en els dos casos, però jo ho he vist més entre homes i dones. O sigui, entre l'home més gran que la parella femenina. Mm-hmm. I a vegades això, clar, primer és acceptar-ho. Costa que ho acceptin, i sobretot la persona que està amb la situació més desvalguda, no? O més dependent, perquè és una relació més de dependència que una altra cosa.
Sí.
Pot estar disfressada amb altres... O sigui, ella pot estar treballant inclús, però veus que hi ha allà un vincle on... El que traça el camí és el que té el poder, doncs això, de sostenir i portar un nivell de vida que potser la parella no podria mantenir. Mm. Això es veu molt.
Clar, de relacions colors, no? És a dir, hi ha tot tipus de relacions, pot haver-hi tot tipus d'amor.
Sí, i després hi ha un altre aspecte també, que clar, un cop, com deien en el primer exemple, no? La parella es pot entendre molt bé, però després està els fills, perquè ja tenen també els seus propis fills i nets, i llavors aquí com ho arregles, no? I de fet, pot tenir cadascú els seus fills, però clar, hi ha d'haver-hi, i és bo apuntar aquí també tenir unes bases, no?, perquè la relació funcioni, i és el mateix que amb qualsevol relació, però aquí també és molt important, perquè clar, com que hi ha descendència i poden entrar en conflicte, com de fet passa, l'important és que hi hagi, doncs, els valors com la lleialtat, la confiança, la complicitat, el companyerisme, perquè també, inclús en aquestes edats, no és que vingui per defecte, això, no ve sol. Vull dir, s'ha de tenir aquesta... considerar que aquests valors hi són, no? I després d'això, doncs, que l'amistat, que hi pot ser, evidentment, i és bo que hi sigui, doncs posar-la a prova i que estigui allà, no?
Clar.
Jo ho anomeno lleialtat, això. A mi m'agrada molt, les persones lleials em semblen nobles. I la noblesa és un valor que jo considero moltíssim, la noblesa. Cosa que, doncs, cada vegada va desapareixent més.
I també s'hauria de trencar una llança a favor de la gent que té capacitat d'enamorar-se a totes les edats,
sí,
i que, a més, lluiten per aquest amor, perquè, evidentment, és el que hem dit, socialment o a nivell de família, a vegades costa d'acceptar.
Sí.
I tot i així, tiren endavant aquesta relació.
Sí. Però, és clar, a dir, depèn de la fortalesa d'aquesta relació, clar, i quines bases tingui, clar, i que es basi en aquests valors que dèiem, no?
Sí, sí, exactament. I ja aquí entrant en aquesta problemàtica que sovint sorgeix en aquestes edats, res ja ni de pensar que els fills puguin imaginar-se el pare o la mare amb la nova parella tinguent relacions sexuals. Si ja a vegades costa amb els pares normals de dir no, són àngels, ells no s'han tocat mai.
Sí, sí, sí. No, sí que és veritat, tens tota la raó. De fet, no ens n'adonem, però això és un parer i unes sensacions que estan allà presents, eh? Vull dir que de cop i volta no t'esperaves que allò anés per aquest camí, de cop i volta t'ho has d'estar plantejant, perquè la teva mare o el teu pare, doncs, han decidit, doncs, que comencen una nova relació. És el mateix que doncs, no sé, que també t'hi trobes dones que han estat tota la vida supeditades al seu marit i vivint pel seu marit i cuidant-lo, perquè de fet aquest és el model que portem com a herència, no? I que després de cop i volta es mor el marit, bueno, de cop i volta es mor a una edat ja, però i ella queda vídua, i dic ella perquè pot ser al revés també,
sí, sí,
eh? Però queda vídua i perquè conec un cas i de cop i volta no la trobes mai. Està tot el dia o amb les amigues, agafa el tren amunt i avall, potser té un achaque, però no sé com es diu en català.
Un atac de lumbàlgia,
sí,
o alguna cosa d'aquestes.
Però ella cada dia el seu tren a Barcelona, dinar amb les amigues, i ara fem aquest viatge, i ara fem aquest altre, però aquesta que conec ja ho feia en vida, eh? Però després també n'hi ha una altra que va ser de sorpresa, que de cop i volta els familiars, els fills, doncs es van trobar que, bueno, no hi soc, me'n vaig a viatge, avui no, ara no puc venir perquè tinc que anar amb les amigues o amb els amics, o he quedat, o... i ara ens n'anem 3 dies a Lanzarote, en aquest plan. Vull dir que...
Això ho podríem batejar, Roser, si et sembla, l'amor cap a un mateix, o cap, l'amor cap al temps que ens queda,
sí,
d'un mateix.
Sí, clar, però clar, és algo que, si tu vols, és jo crec que s'hauria de preparar, no?, una mica. Depèn de com vius la teva relació durant tots aquests anys, perquè, per exemple, jo també tinc una mare i també ha perdut el seu marit, i en canvi ella, doncs, d'acord que encara està fent el dol, però no la veig com inclinada cap a pensar que té, a més està forta, està valenta, cada dia fa gimnàstica, està perfecta, però el seu esperit no l'acompanya. És com que sembla que la vida com que s'ha acabat, no? I que ara només ha d'esperar la mort. Però hi ha molta gent que ja ho té per defecte, no? És com que no s'acudeix, sí, sí, pensar que potser podrien canviar, per dir-ho vulgarment, el xip, bueno, i tenen tota una vida per davant. I a més poden ajudar amb la seva experiència o acompanyar grups de gent que, perquè de fet, i aquí a Sant Celoni concretament, hi ha molta activitat de gent que es troba per,
sí,
fer, jo què sé, ni que sigui filosofar, perquè l'altre dia ho vaig veure, dic, ostres, dic, realment és interessant i és valuós, d'acord? Però clar, si d'entrada penses això és una cosa rara i no... Clar, si no et mous, no connectaràs. Jo penso que una persona, evidentment, s'ha de respectar el dol. Això és totalment sagrat, eh? S'ha de respectar el dol. Però en el moment en què has fet un dol, has integrat, has acceptat i sents que la vida pot continuar, perquè de fet continua, doncs evidentment aquí has de tenir la iniciativa per poder moure't i acabar de viure coses que potser abans, pel que veies estar cuidant el marit, perquè estava malalt, perquè tenies fills, no has pogut fer durant tota la teva vida. I aquí hi ha molt a recórrer també, eh?
Sí, i jo crec que aquí també s'ha de trencar amb l'estereotip que teníem i que tenim d'antigament els pares, és a dir, quan es vivia més grupalment el tema de la família, clar, els pares acabaven sent els que vivien igualment, els avis, a dins la casa, però que cuidaven els nets i que així els pares podien anar a treballar, i aquest concepte encara s'utilitza, és a dir, hi ha molts matrimonis que utilitzen els avis de cangurs,
sinó que els fan fer
de cangurs. I quan això es trenca i són avis actius, com els exemples que estaves posant ara, tenen tot el dret.
Clar,
i a vegades fins i tot els fills se senten, és a dir, els hi retriuen perquè no els hi fan de cangurs.
Sí.
I clar, això és una cosa de dir, perdó.
Està totalment tergiversat, vull dir que no hi ha valors, llavors aquestes coses no es poden viure de manera que puguem respectar els nostres grans i que nosaltres siguem conscients d'on estem, no? Fins i tot avui per avui, sentia l'altre dia, o ho vaig llegir, s'està donant molt cada vegada més freqüentment que els fills estan vivint de la pensió dels pares. Sí, l'informe de l'INEM de pobresa, potser, allà ho vaig llegir, que cada vegada es dona amb més freqüència. Llavors, imagina't, és que s'ha donat tot la volta, no? Tot el que podia ser tradicionalment inclús positiu, ara s'ha convertit en, bueno, doncs que les persones d'una generació, a part d'haver treballat tota la vida i haver cotitzat, ara resulta que el que els hi queda de bellesa, de jubilació, ara ho han d'invertir en els seus descendents. Clar, és molt cru això, és molt cru. Hi haurà gent que ho fa totalment, incondicionalment, tot el que vulguis, però que és complicat, eh?
Sí.
És complicat perquè és com que les coses no estan a lloc, aquí no s'està respectant qui és cadascú, no? I el que és la dedicació tota una vida a una activitat per... Bueno, jo crec que al final tot el que està passant ens està portant a entendre i a veure o a fer-nos més conscients de l'absurdesa dels valors que hem acceptat com els valors per viure.
Sí,
en
de
aquests
socials.
Últims, sobretot la societat occidental, jo crec que s'estan empobrint encara més, perquè realment s'està deixant de respectar tot el que és la sensibilitat humana, el respecte cap a l'altre, cap a l'espai de l'altre, cap a la forma de viure i de vendre, inclús, és molt descarada i és molt egoista, no? Sense considerar la sensibilitat de les persones. Tu obres una pàgina a internet i t'apareixen... Qui ho permet, això? Que tu estàs llegint alguna cosa i t'obre una pàgina així...
Sí, és una publicitat molt agressiva.
Molt agressiu.
Violent, fins i tot. És això de dir, desagradable, en segons quines situacions.
Clar. Estem sotmesos a uns inputs tan violents i tan agressius que no ens en donem compte de com estem de sobreestressats. Llavors, clar, tot això fa que l'amor cada vegada sigui més difícil. Perquè si no tenim temps per nosaltres mateixos sanar-nos o recarregar-nos a la nit... perquè estem cansats i el que fem és posar-nos davant la tele perquè ens atonta, perquè ens fa no pensar... Però, clar, no ens estem nodrint aquí, ens estem perdent. Llavors, clar, és molt difícil que les persones tinguin o es connectin amb aquells valors que ens ajuden a relacionar-nos de forma positiva i de forma agradable i que ens doni benestar, no? Ens relacionem des de... aquesta agressivitat, des de la competitivitat, des de a veure si jo et dono això, a veure tu què em faràs, o si sóc massa generosa, a veure com em sortiràs.
Sí, això a canvi de què.
Exacte.
És a dir, que hem de fer molts deures aquí encara, Roser.
Jo a mi em sap greu que parlis de deures.
Ai, perdó, perquè jo sempre ho dic, perquè és com... prenc nota, saps? I allò de prenc nota i ho he de fer, això. Bueno, ho he de fer pel meu bé.
Sí,
per tant, he d'evolucionar cap allà i, per tant, és una activitat que de fer activament, mai més ben
clar,
dit.
Clar.
No puc deixar-ho allà i esperar que es faci sol per combustió, mira.
Clar. O com fem habitualment, que és el que ens han ensenyat. Bueno, quan ho tingui, quan hi arribi, quan ja sigui gran o quan ja em jubili.
No, aquí hem de treballar dia a dia.
Totalment enganyós. És enganyós perquè quan arribes a jubilar-te ja estàs tan desgastat moltes vegades i jo m'hi trobo, que hi ha gent que no té cap mena de motivació ni cap mena d'energia que l'ajudi a buscar... viure tot allò que no ha pogut viure durant els anys de professió, no? Que ha sigut un desgast constant, però clar, si no has fet la feina en el dia a dia,
val?
Després és que no tens ni la capacitat, ni les eines, ni dins teu has creat l'espai per poder moure't des d'aquí, no?
Clar.
És com que deixes de fer la teva feina activa i en el moment en què desapareix aquesta feina et quedes
Buit.
Buit, no, no, ara què faig? I ara per què serveixo? I ara, i això passa molt amb les jubilacions.
Això també és perquè s'ha nodrit, és el que dèiem, no? Només l'apartat més professional, sí. I s'ha abandonat tota la resta.
Clar.
I a més, en aquest sentit, és pensar, crec jo, no ho sé, no, no, jo és que ni penso així. En la jubilació, d'acord, que encara em queden molts anys, però és que no hi he de pensar, jo he de pensar en l'avui.
Clar.
És el que hem dit en altres programes.
És que segons com estiguis cada dia avui, la teva jubilació serà d'una manera o d'una altra.
Clar, és a dir, a mi no em serveix de res pensar ara què faré amb la jubilació. Jo he de pensar què faig ara mateix, que estic parlant amb tu i ja està.
I estàs gaudint de la teva feina i estàs gaudint del teu moment i ho estàs vivint, a més conscient del teu cos, que està còmode, que està agradable, que no té cap molèstia.
Tinc una mica de calor ara, eh?
Bueno, però es pot suportar.
Sí.
Perquè tenim la font aquí al costat.
Exacte.
Però que és important ser conscients de tot això, perquè de fet és el que ens ajuda a viure i a assaborir la vida. La vida no s'assaboreix des del cap, o des de fer segons quines coses, o anar-te'n a Honolulu o a Riviera Maya 3 o 4 setmanes l'any, d'acord? Que ara és menys, no? Però bueno, és com, si no ho faig és com que no visc.
No.
O si no ho faig no faré vacances, llavors no. I no som conscients que ens n'anem allà, i potser estem més estressats, passem moments on no ens agrada on hem arribat, o... què sé jo, no estem buscant realment satisfer les nostres necessitats o omplir aquelles parts nostres que estan buides. No, anem de vacances, i les vacances ja saben què són. Tal com estan enfocades des de les agències i des del el mite social, no? Vacances. O sigui, un lloc que sigui molt paradisíac, això sí, val? I com més car millor. Però, realment, quan anem allà, què ens emportem? I anem nosaltres amb tot el que nosaltres suposa, no? Per què a les vacances hi ha més separacions que mai?
Perquè es passa més temps junts, perquè...
Perquè els conflictes afloren, i encara que ens n'anem a la Xina...
I són igualment.
I són igualment. Llavors, clar, tot és una tensió constant que volem fer veure que no hi és, però que realment va fent la seva feina per dins i... encara que sigui de forma dissimulada, però ens va distanciant, ens va desconnectant i després passa el que passa.
Res, que hem de fer els deures, Roser, jo ja ho dic.
Sí, perquè l'amor no té edat, però clar, hem d'estar en disposició de saber-lo veure, de saber-lo distingir del que no ho és, perquè aquí és on ens perdem més.
Clar. I després, un cop el sabem, de viure'l intensament.
Intensament i posant-ho tot. Perquè, evidentment, hem de viure el risc d'estimar. Però per viure el risc d'estimar s'ha d'estar molt bé amb si mateix, perquè no hi ha seguretat enlloc. I potser doncs, el teu amor dura tota la vida, però pot ser que no.
Però això és el viure.
Exacte.
Això és el nostre dia a dia.
L'ofici de viure, que diu en aquell programa, no? L'ofici de viure és aquest, sí senyora.
La vida és canviant, no saps mai per on et portarà.
Exacte, i s'ha d'estar preparat i obert a que la vida és un miracle. I està plena de sorpreses. Si les vivim contents amb nosaltres mateixos, les podrem aprofitar al màxim i assaborir al màxim.
Oh, i tant. Doncs ho farem, Roser.
Sí, sí.
O almenys ho intentarem.
Sí, s'ha d'intentar, i tant que sí.
Molt bé. Ens retrobem la setmana vinent.
Ens retrobem la setmana vinent. Sí,
que vagi molt bé, Roser.
Igualment. Molt bona nit, Gemma.
Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.